El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Seguim parlant de dones al cafè de la ràdio, ara de protagonistes de la història de Sabadell que massa sovint són desconegudes i invisibilitzades. El Museu d'Història de Sabadell acull fins al 25 d'abril dues exposicions que posen llum a dues grans dones. Fidela Renom, la primera regidora de la història de Sabadell, i Dolors Miralles, que va ser la primera mecanògrafa estenògrafa titulada de Sabadell. Descobrim les dues mostres en els pròxims minuts. Comencem parlant amb Genís Ribé, comissari de la mostra Pioneres del Municipalisme Feminista, Fidela Renom i Soler, la primera regidora de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Genís.
Hola, bon dia.
Recorda'ns una mica quina és la importància de Fidela Renom en la història de Sabadell.
Bé, és la importància d'una dona que, de les poques dones que aconsegueixen a tot el país representar el poble a través d'unes eleccions democràtiques, en aquest cas amb una coalició d'esquerres, ser la primera regidora, una de les primeres regidores del país, en plena Segona República de la nostra ciutat. I, d'altra banda, és la combinació d'una trajectòria personal, no excepte de dificultats i molts obstacles, per aconseguir de donar un paper, de canviar una mica el sentit del paper de les dones, no tan sols en la política, sinó en l'activitat social, cultural i fins i tot econòmica, evidentment.
De fet, una de les qüestions que destaquen i que destacàveu en l'opuscle que fèieu amb la Tona Major sobre la figura de Fidela Renom era el seu cavall de batalla perquè hi haguessin llars d'infants, no? Guarderies en aquell moment, no?
Correcte. Correcte. Van ser pioneres, la Fidela i les seves companyes de la Lliga Laica Femenina, fundada l'any 1932, pioneres per portar endavant una cosa tan encara ens sembla absolutament normal, com és organitzar i muntar llars d'infants, guarderies, en deien elles, guarderies que havien de poder acollir, sobretot, perquè aquest l'enfoc que van fer, sobretot fills i filles d'obreres, perquè les dones havien d'anar a treballar a la fàbrica i no tenien a qui deixar-los perquè, a més, poguessin tenir un ensenyament primari, de parvulari, fonamental, bàsic, i la veritat és que van ser pioneres en això i van culminar un projecte en pocs anys de crear dues guarderies no públiques en aquell moment, però quan s'hi va posar l'Ajuntament, quan ella va ser regidora d'Assistència Social, sí que les va recolzar moltíssim donar-los subvencions, que en diríem ara.
De fet, com aconsegueix Fidela Renom arribar fins a un càrrec com aquest? No? Deies que era una de les primeres regidores, va ser la primera a Sabadell, però una de les primeres a Catalunya, no? Com aconsegueix arribar fins a aquest punt?
Bé, era una dona molt valenta, molt lluitadora, molt ferma en les seves conviccions, s'havia cultivat, havia entrat en cercles, en els cercles de l'espiritisme, va militar, de ben jove ja va militar en el cercle republicà federal, i en aquests ambients va trobar companyes i companys que anhelaven un futur millor per les dones i per les classes populars de la seva ciutat i les classes treballadores. Aleshores, ella senzillament estava allà en aquells anys de canvis importants polítics i socials, va lluitar per la seva família durant molt de temps, als 11 anys va deixar l'escola, perquè us en feu una idea, i per poder portar un jornal a casa, i va estar molt vinculada, molt estretament vinculada amb les seves dues germanes, l'Estrella i l'Eulàlia, i ella va aconseguir senzillament estar en aquell moment reivindicant coses que altres companyes seves també reivindicaven, que era un paper diferent, un rol social diferent de les dones a l'hora d'organitzar l'assistència social, l'ensenyament, l'educació i fins i tot formar a les dones per atendre el tema de la maternologia, i va modernitzar moltíssim també la maternitat, la clínica de puericultura i maternologia d'aquí a Sabadell. I ella la van promocionar des del propi partit, el Partit Republicà Democràtic Federal de Sabadell, que era el partit que representava el círcul, i els seus companys de partit la van posar en les llistes de la coalició d'esquerres a les eleccions del gener del 34. Per això va poder optar, i altres coses, no oblidem, que aquestes van ser les segones eleccions en les quals les dones tenien dret a vot. això també hi devia influir.
Deixa'm que et pregunti, perquè avui és 8M i el programa ho estem explicant des de primera hora, no? És un dels motius també pels quals hi ha aquesta exposició al Museu d'Història. Amb la perspectiva actual, diries que Fidela Renom era una dona feminista?
Sens dubte, sens dubte. Penseu que va fundar ni més ni més que la Lliga Laica Femenina. Ella tenien aquestes companyes seves, l'Aurora Navarro, l'Aurora Farràs, la Magda Lladó. Pensem que és la història de la Fidela, però també és la història col·lectiva de les primeres dones que es van posar al front d'exigir a la societat un paper diferent, no? Un paper de rellevància i de tirar endavant projectes que elles consideraven que havien de ser prioritaris en l'organització de la societat, de la comunitat, de la civilitat d'aquell període. Realment van tenir un paper, i la seva adjectivització com a dones feministes amb la letra era així. Ja hi havia hagut moviments feministes anteriorment, a finals del segle XIX, que es van consolidant amb aquesta. És evident que el context polític del país durant les dues primeres dècades del segle XX no era l'idoni per portar a terme aquestes polítiques, però un cop acabada la dictadura de Primo de Rivera, aleshores elles van tenir, va haver-hi l'esclat de la proclamació de la República l'any 1931 i van tenir un context favorable perquè les seves reivindicacions tinguessin els seus fruits, però elles ja havien estat lluitant prèviament en els seus entorns propis, els seus tons culturals, centres recreatius, centres de pensament diferent, alternatiu a la religió catòlica, etc, havien tirat endavant iniciatives, ho tenien clar, el que volien fer en aquest sentit.
En perspectiva, sé que és difícil la pregunta, Genís, però què creus que pensaria ella de la situació de la dona a dia d'avui si ens mirés amb els ulls d'ara?
Mireu, la Fidela no va deixar de lluitar mai pels drets, no tan sols de les dones, dels joves, sinó de la gent gran, després de passar moltíssimes vicissituds personals, de perdre dos tres fills, un durant la guerra i l'altre durant la postguerra. No va deixar mai de lluitar, va patir l'exili, va estar doncs pràcticament 10 anys a França, vivint a l'exili, ben sola, tot i que tenia un fill exiliat que al final es van poder retrobar, i va decidir tornar a Sabadell. Va decidir tornar a Sabadell en unes circumstàncies bastant, com ja sabeu, sota el pes del règim franquista. Doncs bé, després de passar uns pocs anys en silenci, ella va continuar i es va posar en aquesta ocasió, com que ja era una dona gran, es va posar a defensar els drets de la gent gran. I ho va fer de moltes maneres. Fins i tot va promoure l'edició d'un llibre, L'estat dels vells, encara durant el règim franquista, l'any 74 es va publicar, si no recordar malament, i després, quan ella estava ingressada i va accedir a ingressar a les Llars Mundet de Barcelona, va seguir lluitant pels drets dels seus companys i de les seves companyes, que tenien unes pensions misèrrimes, la seguretat social no estava ben organitzada en el país, les residències no n'hi havien de públiques per la gent gran. Penseu que la Fidela fins i tot va deixar per escrit que hi hauria d'haver hagut una residència en aquells anys, una residència a cada barri. Fixeu-vos si era avançada en el seu temps.
Sí, sí.
Fixeu-vos, perquè ara ja en tenim per tots els barris de residències, no? No públiques, privades, d'acord? Ara què faria la Fidela? Es queixaria. Es queixaria que són privades i que només hi poden anar gent que s'ho poden permetre.
I com ho expliqueu, això, a l'exposició?
Bueno, l'exposició el que fa és una breu ressenya. És un mòdul molt petit. El que volem significar és tota la seva, el pes de la seva biografia personal, com la marca també amb la seva projecció política, social, no? Era una dona, com us he dit, molt tenaç, molt persistent, amb unes creences laiques molt profundes, i que ella mateixa, de manera molt discreta, quan ja és molt gran, sempre acabava reconeixent el paper que era, assumir el paper que va tenir en el seu moment. Ell sempre signava regidora, de l'Ajuntament, de la República, entre els anys 34 i 36. Penseu que la Fidela va arribar a escriure al Jordi Pujol quan era president de la Generalitat, al Josep Tarradellas, exigint-los que posessin solució als problemes de la gent gran. Per tant, nosaltres hem volgut fer un perfil molt ràpid, una ressenya molt condensada, perquè la seva vida, si tot va bé, sortirà a la llum un llibre l'any que ve, que ens està impulsant des de la Fundació Josep Irla, i amb aquell llibre sí que podrem de manera més extensa documentar tota la seva trajectòria i tot l'impacte que va tenir les seves iniciatives, no només durant aquest període concret que va ser regidora, sinó prèviament i posteriorment.
Doncs estarem pendents de poder veure aquesta exposició al Museu d'Art de Sabadell fins al 25 d'abril. Al Museu d'Història. Genís, és que amb això de la veu, ara ja no hi era jo, eh? El 25 d'abril. Gràcies, Genís, que vagi molt bé.
Res, que les pugueu disfrutar.
I de l'exposició de la Fidela Renom, com dèiem, al Museu d'Història fins al 25 d'abril, comparteix espai amb una mostra sobre una altra dona de Sabadell, la Dolors Miralles. L'exposició es titula Dolors Miralles i Valls, una dona amb empenta, i la descobrim amb la seva comissària, la Roser Enric. Molt bon dia, gràcies per atendre'n, Roser.
Hola, bon dia.
Acosta'ns una mica a la figura de Dolors Miralles. Qui era?
Bé, Dolors Miralles era abastament... A veure, aquí a Sabadell... era molt coneguda pel fet de la seva Acadèmia de Miralles, això durant tot el segle XX fins a la dècada dels anys 90. L'Acadèmia Miralles era una acadèmia d'aquestes amb solera, que era d'educació, que laica, no hi havia ni monges ni capellans, no era una... Però, clar, i sembla que potser la figura de la Dolors Miralles potser s'assemblava que ja era coneguda, o l'Acadèmia Miralles és molt coneguda, però hem volgut donar una mirada als seus inicis. Als seus inicis, perquè Dolors Miralles era una noia, com hem dit a l'introducció de l'exposició, amb molta empenta, molt treballadora, i molt tenaç, no? Vull dir, es proposava les coses i les feia i anava endavant, i en va fer moltes. Tenia molta capacitat de treball, també.
Clar, de fet, va ser les primeres en tenir els estudis de mecanografia a la ciutat de Sabadell, oi?
Va ser la primera.
La primera,
sí.
Eh?
Sí, va ser la primera. O sigui, ella va estudiar mecanografia, o sigui, clar, aquí, aquesta època, quan ella neix, ella neix a finals del segle XIX, a 1889, llavors ella, en aquest moment, a principis del segle XX, cap al 1900-1906, es crea, es constitueix el Centre de Dependents, o sigui, que és un grup. És un lloc que aglutina tota aquesta mitja burgesia petita, comerciants, administratius de despatxos i tal, i clar, i és l'època en què les màquines d'escriure ja es fa tota màquina, no? Llavors aquest centre tenia uns socis, impartia classes de tot el que es necessitava per desenvolupar les feines d'aquesta gent. I ella va ser la primera sòcia, o sigui, ja va tenir les ganes d'aprendre a escriure màquina i d'aprendre taquigrafia, i allà va ser la primera sòcia, van ser una excepció, va ser la primera, després d'ella en van venir més, i va ser la primera en apuntar-se a aquestes classes, i la primera en obtenir un títol, sí, d'estenografia, o sigui, de taquigrafia, i mecanografia.
I quina implicació té? Perquè això vol dir que li obre opcions, entenc, laborals, no, també?
Exacte. Això li obre opcions laborals, i a més, això que dèiem, que té empenta, ella es planta pel seu compte. O sigui, ella a tot s'ha de dir que el seu entorn familiar la recolza, i les seves iniciatives doncs no li tallen les ales. Igual alguna altra família hauria dit, no, tu ets una noia i no, això no ho has de fer. Al contrari, vull dir que les seves sempre l'havien recolzat. I ella doncs es planta pel seu compte. Vull dir, posa uns anuncis, ells vivien a la Rambla, en un pis, i ella anuncia els seus serveis, que fa doncs traduccions d'anglès, de francès, perquè ella havia après en aquí al centre de dependents també anglès, francès, també havia estudiat esperanto. I llavors ella el que fa és, ofereix els seus serveis de taquim, de mecanografia, passar de copiar, de fer còpies a màquina, de, bueno, i de si s'havia de traduir coses, llavors a l'anglès, al francès, i llavors això a nivell de l'empresariat local, tant els industrials com els comerciants, com així, clar, si tens amb els negocis i amb relacions a l'exterior, doncs això va bé. Després li encarregava molta feina, li encarregava moltes coses, i clar, això, i ella va pel seu compte, vull dir que ella ho fa i ella s'ho guanya, no depèn de ningú. Té molts encàrrecs i llavors ella, a més, també té aquesta vocació d'ensenyar i també es posa, dona classes particulars de taquigrafia i de mecanografia a casa seva, també, que és com comença aquesta Acadèmia Mecanogràfica de Sabadell. Que l'any 1919 ella obre la, o sigui, ja té el logo, ja té, ho té tot a punt, i és l'Acadèmia Mecanogràfica de Sabadell, que és el seu primer nom, que després esdevindrà l'Acadèmia Miralles, perquè el logo serà el mateix i tot seguirà, anirà obrint. O sigui, i a través de... li permet, bueno, guanyar-se un sou i no dependre de ningú.
I a través d'aquesta acadèmia, entenc, és com ella acaba doncs, formant a molta gent de Sabadell, entenc, en uns valors que en aquella època no eren imperants.
No, o sigui, no, és que, no, bueno, imperant, no, eren incipients, i eren, però no eren, clar, no eren els més abundants, perquè dominava molt tot el que era la qüestió més catòlica, integrista, conservadors, o sigui, era més... I llavors ella està oberta, és una persona que té... Que si ella hi és, segur que hi havia tot un conjunt de gent que també ho era, i ella està en aquest món més modern, en aquest sector de gent més modern, exacte. I ella està atenta a tot el que passa al món.
I això com... Digues, perdona, Roser.
No, ja està, que està atenta a tot el que passa al món i ella, doncs, té l'empenta i té les ganes d'aplicar-ho, i està.
I això com ho expliqueu a l'exposició?
Bueno, en l'exposició, a veure, es fa un relat, llavors, el que està molt bé d'aquesta senyora era una senyora molt meticulosa, que ho cuidava tot, cuidava tots els detalls, no deixava res, no deixava serrells sueltos, i llavors, aquesta senyora... ella mateixa va escriure les seves memòries, vivències, va fer tot un historial i tot un recull, tot de tota la seva evolució i des dels principis i d'allò. Llavors, hi ha moltes fotos d'aquest moment, d'aquests primers moments, de la primera exposició, perquè ella tenia tanta empenta i es feia... conèixer, perquè, bueno, clar, fer-se conèixer li anava el sou, vull dir, ella necessitava que la gent sapigués que ella hi era, que existia i que feia tot allò. I llavors ja va fer una exposició de mecanografia de tots els treballs que feien amb alumnes i el que feien allà a casa seva mateix, també, a l'any 1920, i llavors, clar, ella en aquest àlbum que t'he dit, que ella, bueno, sí, perquè està recollit amb àlbum, ella fa amb lletra manuscrita d'ella, fa tot el seu historial i va enganxar. Llavors hem trobat moltes fotografies de l'època, de l'exposició aquesta, dels alumnes, i ho té tot recollit. I llavors l'exposició, clar, això era una cosa que havia quedat molt... Ella aquests àlbums els havia donat a l'arxiu a l'any 64, segons consten allà, amb lletra seva, i perquè això està al fons de l'Arxiu Històric de Sabadell, i clar, allà, pues, molta foto i molta imatge de del que feien en aquell moment és el que ens ha permès fer l'exposició.
Doncs pendents de poder-la anar a veure. Roser, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, adéu.